Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El proper 7 de juny, 26.097 espanyols i 85 comunitaris que viuen a Ripollet podran exercir el seu dret a vot per tal d'escollir els membres del Parlament Europeu. Per aquesta jornada s'habilitaran a Ripollet 38 meses electorals repartides en 8 col·legis. Davant l'alt índex d'abstenció en comicis anteriors, s'està portant a terme una campanya per incentivar els europeus a que vagin a votar. Una bona raó per fer-ho és saber que aquest dia s'escolliran aquelles persones que influiran en el nostre futur i en la vida diària de gairebé 500 milions de ciutadans europeus. El Parlament és l'única assemblea paneuropea escollida per sufragi universal directe. Els eurodiputats donaran forma al futur d'Europa durant els propers 5 anys. A Ripollet, el 2004, només un de cada 3 ripolletens va votar a les eleccions europees, registrant la participació més baixa de la democràcia. Esperem, però, que aquesta vegada la gent reaccioni com demana la campanya. I d'aquest tema parlarem, però, els propers dies, donat que avui se celebra a Ripollet el primer acte de campanya. Repassem ara la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. La propera setmana se sortegen les places de les llars d'infants municipals de Ripollet.
En parlarem amb Maria del Mar Viera, regidora d'Educació, que ens comentarà com ha anat el procés de sol·licituds.
Presentats als casals d'estiu 2009.
Són el resultat de la feina feta des de la taula del Pacte Local per l'Educació en el Lleure de Ripollet, signat l'any passat.
L'Escola d'Adults Jaume Tosset presenta la programació del proper curs.
Els cursos amb més demanda són els de català, castellà i anglès, així com els d'informàtica.
Aquest cap de setmana el barri de Maragall està de festa.
Enguany s'han programat activitats tant per dissabte com per diumenge.
Demà dissabte s'entreguen els Premis de Comunicació de la Diputació de Barcelona.
El programa Espai Vital que s'emet des de Ripollet Ràdio és un dels finalistes.
I diumenge, 6a trobada de Harley Custom Ripollet.
Ens acompanyarà Antoni Balló, impulsor de la trobada i membre de Ripollet Motors.
Esteu escoltant Info.
Durant la propera setmana i la primera de juny es donaran a conèixer les llistes definitives de la preinscripció de primària i primer d'ESO i es farà el sorteig de places per a les llars d'infants de cara al curs 2009-2010. Posteriorment, a finals de juny sortiran les llistes per a batxillerat i els diversos cicles formatius. Per saber com està anant fins ara tot aquest procés, a vegades complicat, tenim a l'altra banda del telèfon a la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera. Maria del Mar, molt bona tarda.
Tarda, gràcies per la vostra trucada.
Explica'ns una miqueta com ha anat aquest curs, tot aquest procés de sol·licituds, que com dèiem abans, a vegades sembla un procés força complicat, no?
Sí, a veure, sempre que estem dintre de la campanya de preinscripcions i matriculacions, sobretot el que són els pares, que són primerencs, no?, en aquest procés, doncs sempre tenen els dubtes i les dificultats característiques d'aquest procés. Bueno, ells saben que sempre tenen doncs l'ajut de la regidoria i dels propis centres, que són qui els donen tota la informació necessària, i saben doncs, bueno, que tenen aquest recolzament. El procés ha anat molt bé, ha estat un procés doncs, bueno, com cada any, s'han fet les preinscripcions i tots els centres doncs ja estan treballant en el que seria les llistes, amb els barems, amb si s'ha de fer algun grup extraordinari, etc. Però bueno, ha estat dintre de la normalitat i no ha presentat cap problema.
Mm-hmm. Dilluns sortiran les llistes definitives. Faltaran places?
A veure, en total, pel que fa a les llars d'infants, a les dues, en total hem tingut 256 sol·licituds. A veure, hem de tenir en compte que el total de places entre les dues llars són de 122, és a dir, 61 a la Rodeta del Molí i 61 a la Verema. Clar, aquestes 61 places de cada llar hem de descomptar les que venen dels cursos que ja estan que ja s'estan duent a terme. Per exemple, tenim del grup de grans, tenim tres grups, grans, mitjans i petits o nadons. Vale, del grup dels grans, a cada llar hi ha 40 places, però clar, 13 ja s'han de reservar pel grup dels mitjans, pels que venen al curs següent. Aleshores quedarien un total de 27 places per grans a cadascuna a la llar, de les llars. Perquè fa el grup dels mitjans, hi ha un total de 13 places a cada llar, però 8 s'han de reservar pels que venen del curs de nadons. Per tant, quedarien 5 places lliures a cada llar. I pel que fa al grup de bebès, doncs, bueno, aquests com que no tenen un curs que vagi darrere d'ells, hi ha 8 places a cada llar i, per tant, aquestes doncs, estarien totes lliures. Evidentment, el número de sol·licitud sempre és més gran que l'oferta que podem donar. Esperem, doncs, com sempre, poder ampliar l'oferta en els anys propers, però de moment, doncs, bueno, sí que serà, sí que quedarem curs, i a més per això doncs es durà a terme aquest sorteig perquè sigui un procés doncs totalment transparent.
Aquest sorteig se celebrarà el proper dimecres. Quan es publicaran les llistes definitives?
Mira, el sorteig, com tu dius, es fa el dia 27 de maig a les 12:30 a la sala de plens de l'Ajuntament, i aleshores és el 2 de juny quan es farà la publicació de les llistes de l'alumnat admès. Les llistes es publicaran tant a les dues llars d'infants, la Rodeta com la Verema, com a la regidoria d'educació. I doncs, bueno, els pares podran consultar aquest llistat i vine, doncs, veure quin ha estat l'ordre que ha donat aquest sorteig.
Pel que fa a la possible ampliació de places i dels edificis a les llars d'infants, com està aquest tema?
A veure, com sabeu, la proposta que tenim des del govern és de duplicar cadascuna de les places de les llars d'infants, és a dir, de 61 places que té cada llar, doncs passaríem a 122, que seria el total. Evidentment, doncs, amb els moments en què estem passant, de crisi econòmica, etc., ens ha fet una mica ralentir aquest calendari que teníem previst d'execució d'aquesta ampliació. De tota manera, és un objectiu encara del govern actual, i per tant doncs continuem tenint-lo sobre la taula. I quan puguem doncs clarificar el que és el calendari, doncs, bueno, es farà i es donaran els plaços i quin serà el procés.
Mm-hmm. Pel que fa al període de matriculació, hi ha algun canvi respecte a l'any passat?
Bueno, el període de matriculació es farà durant la primera quinzena de juny, i el que sí que s'ha de fer és concertar cita, però això és com cada any, concertar cita amb la directora de la llar, vale, per fer efectiva la matriculació. I el lloc doncs serà a les llars d'infants corresponents, tant a la Verema com a la Rodeta. Però això, com dic, és com cada any, no hi ha cap canvi al respecte.
Mm-hmm. Deixant davant el proper curs, quina valoració en fa d'aquest curs que estem a punt d'acabar?
Jo crec que ha estat un curs, a veure, com deia abans, no? El tema de la crisi econòmica ha afectat en alguns aspectes. Per exemple, doncs, pel que fa al menjador escolar, doncs sí que ha baixat el nombre de nens que es quedaven. Clar, evidentment, si a les famílies hi ha alguna persona amb atur, es queda amb el nen, i per tant la franja aquesta del menjador doncs queda coberta. Però de tota manera, la necessitat d'aquests centres educatius, com són les llars d'infants municipals, entenent-los com a centres educatius, és necessària, perquè és una tasca que es fa molt positiva de treball amb els nens, amb l'edat aquesta que compren des del 0 fins als 3 anys.
Mm-hmm. Abans d'acabar, el passat dimarts, com hem comentat al principi, els titulars es van presentar l'oferta dels casals d'estiu d'enguany. Què en destacaria d'aquesta oferta?
A veure, la veritat és que estem molt contents, tant des de la regidoria de joventut com la d'educació, estem molt contents i molt...
Hem perdut aquesta trucada. De tota manera, estàvem a punt d'acomiadar la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, que ens feia aquesta valoració sobre el tema del procés de sol·licituds i també de prescripcions i matriculacions de les llars d'infants. Passem a una altra notícia, i és que aquest dimecres es va celebrar la segona i última sessió de la jornada sobre plagues urbanes que ha organitzat la regidoria de Medi Ambient i és l'agenda de primavera de la Casa de Natura.
La veterinària Tamara Navarro, acompanyada d'Agustí Guiu del Departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet i membres de l'agrupació Ripollet Natura, va ser els encarregats d'explicar als assistents quines són les plagues més habituals a Ripollet. La propera activitat de la Casa de Natura serà el dia 5 de juny, Dia del Medi Ambient, amb una gran festa.
Des del passat 18 de maig es va iniciar la instal·lació de paviment drenant a 116 escocells corresponents als arbres de la Rambla de Sant Jordi entre el carrer de Pedró i la plaça Font. Aquesta actuació ha estat adjudicada a Zahar Jardineria i Riegos per un import d'uns 10.000 euros.
L'objectiu d'aquesta acció és l'eliminació de barreres arquitectòniques, ja que els forats dels arbres queden tapats amb aquest paviment especial, deixant-lo al mateix nivell que la vorera. D'aquesta manera també s'eviten les caigudes i accidents dels vianants. D'altra banda, aquest tipus d'instal·lacions faciliten la neteja viària, ja que no s'acumula brossa a l'escocell de l'arbre. A nivell mediambiental, el material utilitzat per tapar els escocells és un paviment porós que deixa filtrar l'aigua, però on evita l'evaporació o l'acumulació excessiva, i d'aquesta manera es pot arribar a estalviar fins a un 75% d'aigua.
En el marc dels projectes dels Fons Estatal d'Inversió Local aprovats el 8 de gener de 2009 pel ple municipal, l'Ajuntament de Ripollet iniciarà en breu la construcció d'un pou pel rec al parc de Gassó Vargas. Es preveu que l'obra tingui una durada de 3 setmanes.
L'objectiu d'aquesta obra és realitzar el rec del continu obert que s'inicia a la Casa de Natura, segueix amb el parc dels Pinatons, enllaça amb els antics pinatons i els jardins del Gassó Vargas fins al carrer de Pedró. D'aquesta manera, el pou s'encarregarà de recollir les aigües freàtiques que posteriorment seran reutilitzades per regar el parc.
El passat 18 de maig, l'agrupació local de Convergència Democràtica de Catalunya va organitzar al Centre Cultural de Ripollet una conferència sobre la nova directiva de serveis dirigida sobretot als comerciants del municipi. La xerrada va anar a càrrec de Josep Maria Recasens, president de la sectorial de Comerç, Turisme i Serveis de Convergència Democràtica i que havia estat subdirector del Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya. També hi va participar Joan Fandó, responsable de la sectorial de Comerç Local i regidor de Comerç, Indústria i Turisme de l'Ajuntament de Ripollet.
Segons es desprèn de la nota de premsa enviada per Convergència Democràtica als mitjans, per Recasens, la gran preocupació del petit i mitjà comerç és que el govern espanyol i català no s'empari en aquesta directiva per liberalitzar sense cap tipus de control la implantació de grans superfícies comercials. Recasens va afegir que la directiva europea té aspectes positius, com ara facilitar els processos administratius amb una finestreta única pels tràmits d'autorització, una simplificació de procediments i l'eliminació de pràctiques dissuasòries. Per últim, va puntualitzar que a Catalunya gaudim d'un model comercial propi i característic en el que té un paper preponderant el petit i mitjà establiment i que la Unió Europea hauria de fer un reconeixement explícit de la funció del comerç urbà.
El passat 8 de maig es va realitzar la primera sessió del seminari Treball i Aprenentatge en Xarxa, impulsat per la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn i organitzat conjuntament entre el Departament d'Educació de la Generalitat i la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet. Les properes sessions previstes seran el 29 de maig i el 26 de juny.
La primera sessió, que va comptar amb la presència de la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, va servir per presentar un marc teòric conceptual de què és i quins objectius té el treball en xarxa. La regidora també va valorar i agrair l'esforç del prop de 40 persones de la comunitat educativa i procedents de diferents àmbits de l'educació. El seminari es centrarà en analitzar a fons la realitat del treball en xarxa que s'està fent a través del Pla Educatiu d'Entorn i d'altres plans més conceptuals.
L'Ajuntament de Ripollet ha col·laborat juntament amb els ajuntaments de Cerdanyola i Sabadell, la Diputació de Barcelona, l'Institut Català de la Salut i l'Hospital del Mar, a l'organització d'una jornada sobre prevenció, detecció i atenció als abusos sexuals a menors. L'acte es va celebrar el passat 14 de maig al Parc Tecnològic de Cerdanyola.
La jornada va comptar com a públic amb professionals de la medicina, l'infermeria i l'educació i d'altres branques relacionades amb la prevenció, detecció i atenció d'aquests casos. L'objectiu d'aquest acte és donar una resposta a aquesta problemàtica mitjançant la coordinació interprofessional i el treball en xarxa, així com la millora en la prevenció i les bones pràctiques en l'atenció a les víctimes. Durant la jornada es van donar a conèixer els resultats d'un estudi sobre els efectes a llarg termini de l'abús sexual en les dones que reben atenció psicològica en els programes d'atenció a la salut sexual i reproductiva arreu de Catalunya. Aquest treball ha estat realitzat per un equip d'investigació del PASIR i l'Ajuntament de Cerdanyola amb el suport de diferents institucions.
El passat 19 de maig, la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, i el regidor de Joventut, Ferran Tornel, acompanyats per representants de l'Esplai i la Gresca i de les escoles públiques de Ripollet, van presentar la proposta de casals d'estiu per aquest any 2009. Aquests casals són el resultat de la feina feta des de la taula de pacte local per l'educació en el lleure de Ripollet, signat l'any passat.
Els casals d'enguany segueixen la línia de l'any anterior, tot i que un dels objectius ha estat reduir despeses sense baixar la qualitat. Així ho explicava la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
L'objectiu principal per aquest any, doncs, ha estat reajustar les despeses i tot i que l'objectiu que hi ha per darrere és mantenir la qualitat per ajustar els preus. Sabem que és un any difícil, que tots estem patint aquesta crisi d'aquí, tothom en parla i des de l'Ajuntament doncs, hem volgut fer un esforç. Per tant, es tracta d'una oferta millorada, treballada, tenint en compte doncs, aquelles coses que es van fer bé i aquelles coses doncs, que necessitaven una revisió del que es va fer l'any passat i per tant doncs, creiem que és una edició, una nova edició doncs, que ha de donar uns fruits similars o inclús millors que els de l'any passat.
Els nens i nenes es poden inscriure de manera mensual o per setmanes i en horari només de matí o de matí i tarda. Les colònies d'enguany es realitzaran a la Trauna, una casa de colònies ubicada a Fogars de Montclús, al Montseny. El preu serà de 150 euros i es realitzarà del dia 27 al 31 de juliol. D'altra banda, els casals joves d'estiu tindran una doble proposta, la realització d'un espai lúdic i educatiu i la sortida de 10 dies de camp de treball i ruta.
Pel que fa a les inscripcions, es poden realitzar des del passat 20 de maig i fins al 5 de juny, tots els dies de 10 a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre a l'Esplai La Gresca, al carrer Bonavista número 12 de Ripollet.
Finalment, la inscripció també es pot realitzar al Centre Cultural a la Rambla de Sant Jordi número 2 els dies 25 i 27 de maig en horari de 5 a 8 del vespre. Enguany, els casals es realitzaran al CEP Martinet, Tiana de la Riba i Gasó i Vidal, tal i com explicava Graci Mora, responsable de La Gresca.
I aquest any fem a 3 escoles, que són... són les tres escoles que ens tocava per pacte i ubicades dintre del que és amb el tema de les obres. I fem a Martinet i Tiana fins de 9 a 4 i mitja, al menjador, i a la SOC aquest any tenim una nova, bueno, una nova proposta, que és fer de 9 a 2 de la tarda. Hi ha servei d'acollida, de 8 a 9 en totes les escoles, i la filosofia és la mateixa. Fem tallers relacionats amb el centre d'interès i la proposta educativa, que aquest any és entre tots i totes. Fem sortides de migdia al voltants de Ripollet per fer un reconeixement o més properes. Fem piscina al poliesportiu d'aquí de Ripollet. Després fem un dia de sortida tot el dia, fins a les 4 i mitja, es quedin o no fins a la 1 o fins a les 2, i després fem activitats exteriors, gincanes, activitats d'aigua, més de caire a les pistes per aprofitar els racons de l'escola.
Qui també ha fet pública la seva oferta d'escola d'estiu per als mesos de juny i juliol ha estat el Patronat d'Esports, Jocs Esportius Tradicionals i de Taula, així com esports col·lectius i, evidentment, activitats aquàtiques, conformen el seu programa.
En el cas del PAME hi haurà dos torns. El primer serà del 25 de juny i fins al 14 de juliol, i els interessats es poden inscriure fins al 12 de juny. El segon torn, del 15 al 31 de juliol, es podran inscriure fins al dia 10 de juliol. El preu per torn serà de 83,40 euros i s'aplicarà una bonificació del 20% per als germans.
El director general d'Ensenyaments Professionals, Josep Francí, va signar el passat 13 de maig un conveni amb diverses entitats empresarials del Vallès Occidental per facilitar l'accés al món laboral dels estudiants d'FP dels sectors de la fusta i de l'automoció. Els acords permetran que l'alumnat aconsegueixi un primer contracte a les empreses del sector de la fusta i de l'automoció i que els treballadors sense titulació puguin cursar crèdits dels cicles formatius corresponents.
Un total de 197 alumnes es podran beneficiar d'aquests contractes al proper curs, 186 del sector de l'automoció i 11 del sector de la fusta, entre els quals es troben els alumnes de l'IES Palau-Ausit de Ripollet. En quant a automoció, el Departament d'Educació ha signat un conveni de col·laboració amb la patronal catalana CECOT, el Centre Metal·lúrgic i els gremis de tallers de reparació d'automòbils de Sabadell i de Terrassa. L'objectiu és impartir els cicles formatius de grau mitjà d'electromecànica de vehicles i de carrosseria i el de grau superior d'automoció als IES Castellarnau de Sabadell, Foix de Rubí i Palau-Ausit de Ripollet. Pel que fa al sector de la fusta, el Departament d'Educació, el gremi de la fusta de Sabadell i comarca i els gremis de fusters, ebenistes i similars de Terrassa i de Barcelona han signat un conveni de col·laboració per a fomentar al Vallès la formació i la qualificació professional en el sector de la fusta.
El Centre de Formació d'Adults Jaume Tusset va presentar ahir dijous el seu programa pel curs 2009-2010. Les dates d'inscripció per als alumnes que ja pertanyin al centre seran entre el 8 i el 12 de juny. Els nous alumnes ho faran entre el 17 i el 26 de juny. Les llistes d'admesos es publicaran el 10 de juliol i la matrícula serà del 2 al 8 de setembre.
Així ho explicaven en roda de premsa la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet, Maria del Mar Viera, i Montserrat Castellví, directora del centre. Viera va destacar la gran feina que es realitza des de l'escola.
Jo des d'aquí volia fer hincapeu amb la tasca que es fa des de l'escola d'adults, des d'aquest centre de formació de persones adultes que tenim a Ripollet. La veritat és que parlant amb ells, bueno, més d'una vegada ens han comentat el número de persones que van a requerir aquests serveis. Teniu molta gent que sí, apuntats i fent cursos, i la veritat és que això doncs, és de valorar. Vol dir que l'escola que tenim a Ripollet doncs, té una qualitat important.
Segons Castellví, el centre Jaume Tusset ofereix cursos de formació d'aquelles matèries o disciplines que tenen més demanda entre la població.
Per un costat veiem que hi ha tota una demanda d'aprendre català a un nivell bàsic, i llavors nosaltres oferim dos cursos que són cursos inicials en llengua catalana, cursos bàsics en llengua catalana, i després també el mateix ho fem en llengua castellana, també cursos inicials com cursos de castellà bàsic també. Després també tenim demanda d'anglès, també de cursos inicials d'anglès, i el centre també ofereix un curs cursos d'anglès. I molta demanda del que són cursos d'informàtica.
També preparen els alumnes per realitzar l'examen d'accés a la formació reglada, ja sigui a nivell de secundària, de cicles formatius o d'estudis universitaris. D'altra banda, existeix també l'Associació Cultural Jaume Tusset, a través de la qual es poden realitzar tallers artístics i culturals, com pintura, ceràmica, punt de creu, poesia o teatre, entre d'altres. La mateixa associació ofereix un servei de canguratge per a nens menors de 3 anys, per a aquelles mares que vulguin estudiar i no tinguin amb qui deixar els seus fills. A part dels tallers habituals, des de l'associació també realitzen d'altres activitats culturals al llarg de l'any, coincidint normalment amb festivitats com el Nadal, el Carnaval o el Dia de la Dona.
El 91.3 Info.
Maragall celebra aquest cap de setmana la seva tradicional festa del barri organitzada per l'Associació de Veïns amb la col·laboració del Patronat de Cultura i l'Ajuntament de Ripollet. Enguany, com a principal novetat, la festa es realitzarà en dos dies en lloc d'un, com s'havia fet fins ara. Per parlar de l'extens programa d'actes, ens acompanya el president de l'Associació de Veïns de Maragall, Cayetano Molina. Senyor Molina, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Com dèiem, la principal novetat és que la festa es farà en dos dies. Per què aquest canvi?
Bueno, porque siempre, como dice el refrán, innovar o morir, ¿no? Y ahora, a título así, un poco una prueba piloto, pues vamos a ver en los dos días a ver cómo se nos da.
Uh-huh. Aquest canvi ha fet que s'hagi programat més activitats que altres anys, o no?
Sí, pero de todas maneras, la actividad de lo fuerte de la fiesta, digamos, es el sábado, ¿no? Porque el hacer los dos días lo hemos decidido muy a última hora y entonces, en cuanto a actividades para el domingo, van a ser, la verdad, pocas. Más que nada van a ser pues las atracciones, ¿no?, para los pequeños.
Uh-huh. ¿Quiénes son las actividades que se harán dissabte?
Bueno, pues como siempre, lo tradicional. Bueno, tenemos como innovación que a primera hora, a las 9:30, pues que será el inicio de fiesta, tendremos la participación de los trabucaires de Ripollet.
Uh-huh.
Luego a las 10 ya empiezan los juegos infantiles, las manualidades y tal. A las 10:30 la chocolatada. Luego a las 11 ya empiezan las actuaciones, ¿no? El cuadro andaluz de Ripollet. Ahí la actuación de unos poetas y con acordeón y tal, nostalgia. Luego a las 2:30 la sardinada, ¿no?
Uh-huh.
Y luego ya a las 2:45 la misa rociera, que este año lo hemos atrasado un poquito en el horario de la misa, porque como que tenemos las comuniones, pues el Monsén está el hombre un poco ocupado y entonces lo haremos a las 2:45 la misa rociera.
Uh-huh. ¿Y por la tarde?
Luego, por la tarde, sí. A partir de las 5:30, a las 6, pues tendremos la actuación de Valde Gitanas y luego la actuación del grupo de rumba y tal, de los Montaditos.
Uh-huh.
Y tenemos pendiente una actuación que a la fecha de ahora aún no está muy confirmada, pero posiblemente vendrán. Y luego ya en la noche, pues el baile popular, ¿no?, con la orquesta costalera.
Muy bien.
Esto en cuanto al sábado.
¿Pel diumenge què han preparat?
¿Perdó?
¿Pel diumenge qué es el que han preparat?
Para el domingo lo que más tenemos son los cacharros estos de feria, ¿no?, que
inflables.
En principio hay dos actuaciones preparadas, pero es lo que les he dicho antes, como que lo hemos organizado muy a última hora lo de los dos días y no ha sido con bastante antelación, nos falta por confirmar, pero posiblemente haya dos actuaciones y que sí las atracciones. Esto, las atracciones para los pequeños sí que estarán funcionando.
Uh-huh. Ja per acabar, suposo que tot i que sigui només la festa de Maragall, però és oberta a tot el poble, no?
Sí, no, por supuesto. No, o sea, el que sea, que denominamos, ¿no?, pues fiesta del barrio Maragall, no quiere decir que sea exclusivamente para el barrio Maragall. No, las puertas están abiertas y los brazos están abiertos para el resto de los ciudadanos de Ripollet, por supuesto.
Uh-huh. Doncs sí. Queda tothom convidat. Cayetano Molina, president de l'Associació de Veïns de Maragall, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Vale, gràcies a vosaltres també.
Bona tarda.
Un abrazo.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquest mes de maig ha finalitzat la programació d'espectacles infantils organitzada pel Patronat Municipal de Cultura de Ripollet. Des d'octubre, cada primer diumenge de mes, el Patronat de Cultura ha programat un espectacle infantil al Teatre Auditori. En total han estat 8 representacions que han vist 1.843 espectadors. La mitjana per espectacle ha estat de 230 persones.
Aquesta activitat s'ha consolidat amb el temps dins l'oferta cultural del municipi i ha vist augmentar paulatinament el nombre d'espectadors. La programació compta amb el suport del circuit d'espectacles de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, assegurava que tant el públic com la qualitat dels espectacles ha augmentat molt des de que el patronat va decidir que siguin gratuïts.
Va haver-hi un canvi també de filosofia farà 2-3 temporades que els espectacles eren gratuïts i vam prendre una decisió al Consell d'Administració quan el president era Alberto que es pagués una quantitat molt simbòlica, però coses que passen, des de que s'ha fet això els espectacles que cada any són de més qualitat es respecten molt més i va molta més gent i ja està demostrat que la cultura ha de ser el més barata, a més assequible per la gent, però no ha de ser gratuïta.
L'objectiu del Patronat Municipal de Cultura és apropar les arts escèniques als infants i oferir una proposta cultural per a públic familiar que s'adecui a les diferents demandes. En aquest sentit, sempre es busca una diversitat amb espectacles professionals de teatre, música i dansa. La programació d'espectacles infantils es tornarà a reprendre a l'octubre de 2009.
L'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet va emetre el passat diumenge el veredicte de la 31a edició del concurs de fotografia Vila de Ripollet, que des d'aquest any s'anomena Bienal Internacional Digital Ripollet Image. L'agrupació ha volgut, amb aquest canvi, que el certamen fos totalment internacional.
Enguany s'han presentat més de 4.500 fotografies de 63 països diferents. Els premis d'honor han estat per Anna Maria Robles, de l'Argentina, en la secció de color, i per Jean Thomas Steig, de Suècia, en la secció monocrom. El concurs està patrocinat per tres entitats internacionals de fotografia, fet que implica un gran prestigi pel certamen i pels guanyadors. A més, compta amb el suport de la Confederació Espanyola de Fotografia, la Federació Catalana de Fotografia i el Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet. El regidor de Cultura, Ferran Tornell, valorava així l'edició d'enguany.
Un ajuntament no recolza a segons quines entitats o segons projectes si no hi ha al darrere una història, un treball i una qualitat. Aquí és el cas. Dintre de dos anys el veurem una altra vegada, per aviam com ha anat el proper concurs. Si el primer any hi ha 4.600 fotografies, el segon no sé quantes poden haver, però si hi ha 9.000 tindrem un problema greu de logística, i bueno, ja veurem com ho fem i com es fa.
Des de l'organització es va prometre durant l'acte que s'enviaria un correu electrònic d'agraïment a tots els participants.
El passat diumenge 17 de maig, la penya barcelonista de Ripollet va celebrar el seu 35è aniversari amb una arrossada al pati de l'escola en Salclavé. A l'acte van participar 250 persones que van gaudir del dinar des de les 2 de la tarda i després van participar al ball de fi de festa.
D'altra banda, recordem que des del passat dilluns 4 de maig la Salaú del Centre Cultural acull la mostra Vida dels Orfes de Swaziland, també emmarcada en el 35è aniversari de la penya barcelonista. L'exposició, produïda per la Fundació del Futbol Club Barcelona i UNICEF, descriu la vida dels nens i nenes orfes d'aquest país víctimes del VIH. La mostra es podrà veure fins al proper 29 de maig.
El certamen de teatre infantil, on participen els alumnes d'arts escèniques del programa Eduard, clourà el proper 26 de maig amb un acte organitzat pel Patronat Municipal de Cultura al Teatre Auditori. Aquest certamen, que va començar el passat 18 de maig, ha comptat amb l'actuació de més d'un centenar de nens i nenes de 9 centres educatius de la nostra població.
Les escoles participants han estat el CEP Enric Tatxer, Francesc Escursell, Ensem Clavé, Gasó i Vidal, Tiana de la Riba, Josep Maria Ginesta, Sant Joan de la Creu i el Martinet. El Patronat Municipal de Cultura ha fet una valoració molt positiva d'aquest certamen i ha destacat l'augment de nombre de participants respecte a l'edició anterior, en la qual només van participar 5 escoles. Al llarg d'aquests mesos, els nens i nenes han pogut potenciar la seva creativitat mitjançant l'expressió corporal i diversos recursos contemporanis que s'han fet palès en les 11 representacions que s'han dut a terme al teatre. Per assistir a l'acte de cloenda, que començarà a 6:15 de la tarda, és necessària una invitació que es podrà recollir una hora abans de l'espectacle al Teatre Auditori.
El passat diumenge 17 de maig, Ripollet va celebrar per segon any consecutiu el Dia Internacional dels Museus. L'àrea de patrimoni va programar una jornada de portes obertes al CIP i al Molí d'en Rata, així com visites guiades a les diverses exposicions que s'hi poden veure.
A la tarda es va realitzar el recorregut històric pel casc antic a càrrec de l'associació Ripollet Natura. Aquesta activitat està contemplada dins la programació del Pla Educatiu d'Entorn. L'objectiu principal d'aquestes jornades és apropar les institucions museístiques i els professionals que hi treballen al públic en general, així com sensibilitzar els ciutadans sobre la tasca i els reptes que tenen els museus per esdevenir institucions al servei de la societat i el seu desenvolupament.
D'altra banda, continuem parlant del Molí d'en Rata, perquè aquest equipament va acollir entre el 12 i el 14 de maig la visita de 150 nens d'entre 3 i 5 anys de l'escola L'Arempronà de Gavà.
Aquesta visita és fruit de la campanya de difusió que l'àrea de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura va realitzar a l'inici del curs escolar 2008-2009 a les escoles de diversos municipis de la província de Barcelona. L'escola de Gavà és la 8a de fora de Ripollet que visita el Molí aquest curs i encara n'hi ha d'altres programades fins a meitat de juny. La tècnica de patrimoni, Helena Vilalta, explicava la importància de la tasca que realitzen amb les escoles.
Nosaltres, bàsicament, les activitats les basem en les escoles. Nosaltres, i jo penso que la gran majoria dels museus, el gran públic és el públic escolar. Aquest any estem molt satisfets perquè, bé, en farem una valoració quan acabi el curs escolar, però aquest any hem tingut la visita de molts nens de fora de Ripollet, que això és una satisfacció, que et vingui gent d'Esparreguera, gent de Santa Coloma, gent de Sant Manat, per dir-ne ara alguns que em venen al cap, que han visitat el Molí.
El Molí d'en Rata és un dels pocs molins fariners que es conserven a Catalunya i la seva museïtzació permet que tant els visitants locals com els de fora puguin endinsar-se en el món dels cereals i aprendre com funciona un molí fariner hidràulic.
El passat dimecres, la Comissió Memòria de les Víctimes del Feixisme va realitzar un nou acte inclòs en el cicle 70 anys d'oblit, que finalitzarà el proper 18 de juliol. La jornada va tractar un tema força desconegut de la història d'Espanya, com són els camps de concentració que va crear el general Franco durant la Guerra Civil.
Jordi Font, president de la comissió, ens avançava la temàtica de la xerrada.
Bé, al principi la xerrada és per parlar d'un tema que és poc conegut, que se n'ha parlat poc, s'ha parlat molt dels camps de concentració nazis, no? Els camps d'extermini nazis, molt poc dels més de 100 camps de concentració i també fins a cert punt d'extermini que tenia el règim franquista, no? Per tant, hem portat un supervivent d'aquests camps, dels pocs que queden. Va afectar bastant a Ripollet, perquè al voltant de 200 persones de Ripollet van anar a parar aquests camps de concentració, presons i demés després de la guerra.
Actualment la comissió s'ha centrat en la campanya de canvi de nom d'alguns dels carrers del municipi. El mateix Jordi Font ens explicava en quin punt es troba la proposta.
En principi hi ha hagut una bona acollida, no? El tema s'estudiarà, s'ha creat una comissió, ja es va crear, però s'ha d'acabar de concretar la comissió aquesta d'honors, no? Ens han remès en aquesta comissió a presentar una proposta concreta. Nosaltres valoràvem el canvi de nom d'uns carrers. Això s'ha de discutir, sembla que és una mica complicat, però encara no puc dir res perquè no hem fet una reunió per valorar-ho, no?
Tot i que encara ho estan acabant de definir, la comissió està treballant en els darrers actes abans d'acabar el cicle el proper mes de juliol.
Aquest dissabte tindrà lloc a Sitges la Festa de la Comunicació 2009. En el programa Espai Vital han registrat els estudis de Ripollet Ràdio, competeix a la categoria de millor programa de ràdio.
Espai Vital, que s'emet de forma simultània a les emissores de Ripollet, Cerdanyola, Barberà, Montcada i Santa Perpètua, tracta temes de salut i solidaritat relacionats amb persones amb alguna discapacitat. El director del programa, Xavi Casas, ens comentava als micròfons de l'Info quines són les seves expectatives.
La veritat, per mi, sent finalista com sóc, un de 40 i pico de projectes, no ho sé, 40 i pico o 90 i pico, ara mateix no ho sé, ser un dels primers, et dic que per mi és una recompensa. Puc pensar moltes coses, però aquest premi penso jo que ha de tenir un resultat social. És la tercera vegada, de les tres vegades som el primer cop que hem estat finalistes, i esperem que aquesta nit guanyem el premi.
El guanyador d'aquest premi s'emportarà 10.000 euros per finançar les activitats de l'entitat. Espai Vital es pot escoltar a Ripollet Ràdio tots els dimecres a les 8 del vespre.
Dirigida per Pol i Lluc Fruitós, aquesta nit arriba al Teatre Auditori i va inclòs un espectacle que posa sobre l'escenari el millor hip-hop actual amb la companyia Brodes.
Els ballarins no proposen cap història predeterminada, sinó que mostren l'escenari les seves habilitats a través de diferents ritmes, emocions, gags i posades en escena. La música en directe és a càrrec de Jean-Philippe Barrios i els intèrprets són els mateixos directors Clara i Berta Pons, Àngel Patiño, Quim Martí i Albert Mendoza. L'espectacle, que té una durada d'una hora, començarà a les 10 de la nit i el preu de les entrades és de 15 euros.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquesta setmana i la setmana vinent.
Avui divendres, l'Associació d'Espectadors ha programat al Teatre Auditori un espectacle de dansa sota el títol IVA inclòs, a càrrec de la companyia Broda. Serà a les 10 i el preu de les entrades és de 15 euros. També a les 10, el pavelló de Joan Creus acollirà una vetllada de boxa amb el Campionat de Catalunya pes supermig, més 6 combats amateurs organitzat pel Club Boxa Ripollet. Pel que fa al cap de setmana, el barri de Maragall celebrarà la seva festa anual amb activitats tant dissabte com diumenge al Parc de Mare Lluïsa Galobart. A més, aquest dissabte hi haurà una sortida núria organitzada pel Centre Excursionista de Ripollet. La biblioteca celebrarà demà a les 12 una nova sessió dels Més Petits Fem Dissabte. Franzina ens explicarà en aquesta ocasió Paulina i la Terra, un conte emmarcat en l'any de l'astronomia, dirigit a infants fins a 4 anys. I dissabte a la tarda, a partir de les 7, al pati del Centre Cultural, Ripollet Sardanista celebrarà amb una ballada el 27è aniversari del seu programa de ràdio. I per acabar, a partir de les 11, hi haurà ball al pavelló amb música en directe organitzat per l'Associació Amics del Ball. El preu de les entrades és de 3,50 € per als socis i de 5 per als que no ho són. Diumenge ens espera la sisena trobada de Harley Custom Ripollet, que s'iniciarà a 9:15 al parc de Gassó Vargas. I per acabar, a les 6 de la tarda, Festival del Quadro Andaluz al Teatre Auditori amb diverses actuacions. Organitza el Patronat Municipal de Cultura.
Esteu escoltant Info.
Passem ara a l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem avui amb boxa, perquè després de 4 anys torna aquesta nit al pavelló José María Guerrero.
Després de diverses temporades sense actuar i amb la retirada de la boxa de José María Guerrero, va muntar un gimnàs per preparar futures estrelles aquí en el local de Ripollet, zona combate. Aquests últims dies se'l veia córrer pels matins pels carrers de Ripollet i era per a la preparació del combat d'aquesta nit al pavelló Joan Creus per lluitar pel títol del Campionat de Catalunya de la categoria del pes superligero. El preparador del club de boxa Ripollet, Julián Cabeza, és l'home que estarà a la banda per dirigir el combat de José María Guerrero contra Juan Carlos Montaner, el Loco, i també la categoria d'amateurs lluitaran dos de Ripollet, Miguel Tapia contra Moisés de Sabadell i Alex Guisado contra Mustafa de Girona.
Passem al bàsquet, el Ripollet lluitarà per la permanència.
El diumenge a les 7 de la tarda a la pista del Centre Catòlic l'Hospitalet es disputarà el segon encontre de la promoció de la Copa Catalunya i no val el bàsquet de Barà, sinó les victòries amb un partit que crec que serà molt disputat. Si tenim en compte que el diumenge passat el Ripollet va guanyar només per 73-71, a una falta de 6 segons i 2 dècimes podia perdre l'encontre si l'exjugador del Ripollet, ara a les piles de l'Hospitalet, Pablo Perdiguer, no hagués fallat els tiros lliures que va, va tirar ell mateix. Si el Ripollet guanya, mantindrà la categoria, però si perd, ho tindrà una altra oportunitat a l'última i jugaria aquest últim partit de desempat el proper diumenge al pavelló Francesc Berneda. La temporada es pot dir que no ha estat bona per l'entitat. Pot ser que baixi l'equip primer, retirada l'equip del sènior femení, perd la categoria l'equip de segona i, per acabar, deixa la presidència Jaume Mogues.
I acabem amb futbol. Resten dues jornades pel Club Futbol Ripollet.
Sí, a més, molt difícil. Una, perquè aquesta jornada ens rep la visita d'un Lloret de Mar en zona de descens directe i que intentarà guanyar el partit per sortir d'aquest perillós lloc. El Ripollet té que sumar 6 punts amb les dues jornades que queden i esperar que la Gramenet i Vilassar de Dalt perdin els seus partits, tenint en compte que l'últim desplaçament del Ripollet és el camp del Vilassar, que més que és un partit molt difícil.
I acabem coneixent quins són els convidats a l'Infosport d'avui.
Doncs tindrem diverses convidats perquè farem un repàs del futbol del Ripollet, de la de fut i del Club Bàsquet Ripollet.
Serà, com sempre, a l'Infosport a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Igualment.
El 91.3 Info.
Aquest diumenge 24 de maig tornarem a sentir l'inconfusible so de les mítiques Harley. Serà la sisena edició de la trobada de Harley Custom Ripollet, organitzada per Ripollet Motors amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripollet. Un any més, centenars de mans de les dues rodes es congregaran a la nostra població per participar a partir de 8:45 del matí a aquesta ja tradicional trobada. Per parlar tant del programa com de l'organització de la sisena trobada Harley Custom Ripollet 2009, ens acompanya Antoni Balló, el seu impulsor i membre de Ripollet Motors. Molt bona tarda, senyor Balló.
Hola, bona tarda.
Sisena edició ja de la trobada. Quina valoració ens faria fins al moment?
Cada any ha sigut millor i esperem que aquest any encara ho sigui més. Ja t'ho diré el diumenge al migdia.
Hi ha bona perspectiva per això, no?
Sí, sí, en principi molt bona.
Parli'ns una miqueta d'aquest programa que hem preparat per diumenge.
Bueno, bàsicament cada any ha sigut el mateix. Aquest any hi ha alguna novetat. Per exemple, portem un toro mecànic que la gent pugui pujar i disfrutar i caure, per descomptat. Després segurament doncs vindrà un camión americà, una tractora, que sempre doncs és molt adient amb les Harleys, i alguna petita novetat més.
Hi ha coses que s'associen d'alguna manera. Podem parlar, el country és una d'elles?
Sí, sí. Estats Units és una cosa que està molt relacionada i, bueno, doncs aquí tenim una bona escola de country i ens venen a amenitzar el rato que estem nosaltres allà i quan marxem amenitzen la gent que es queda allà, en el parc.
Uh-huh. I el tema de la coca motera, això quina relació en té?
Mira, el que fa la coca motera és la pastisseria Salut, que és el meu nebot, i un dia parlant-ne, doncs mira, us podia fer una coca acabada de fer, que està boníssima, i bueno, d'aquí va sortir la idea, i bueno, i cada any, doncs, molt contents.
Agrada, no?
Molt, molt. Jo el primer, eh?
Hi ha algun secret? Com és la coca aquesta?
No m'ho ha dit. Però, a part de que està molt bona, el secret és que està acabada de fer. Calenteta, amb un bon traguet de mistela, doncs entra molt bé.
Uh-huh. Com sempre, faran el recorregut per la comarca. Enguany, sí. Quin serà una mica...
Aquest any anem a Vacarisses. Probablement d'allà ens esperarà la policia municipal de Vacarisses, donarem una volta al poble i parem al restaurant de la granja, doncs on es faran les birres, les begudes habituals i tornar cap aquí. Sempre anem amb un horari establert.
Uh-huh.
Perquè si no se t'atrassa el dia, sí, sí.
La gent ja... Per on passaran, més o menys?
Mira, aquí a Ripollet farem la Rambla fins a baix de tot, al carrer València, pujarem pel carrer Sant Jaume, Balmes, Tarragona, Cerdanyola, i de Cerdanyola agafarem cap a la universitat, i allà hi agafarem l'autovista, la carretera al Mancomunitat, Terrassa i Vacarisses. I el tornat, tot per l'autovista.
Perquè parlem de Harleys, però es veu de tot.
Sí, sí. Aviam,
des de la cosa més rara, que no sabem el que és.
No som tan puristes com per dir que no vingui cap altra moto. Igual aquest any probablement vindrà una BMW de la Segona Guerra Mundial, de l'Africa Corps. Està per confirmar, amb el sidecar, amb la metralladora, vull dir, una virgueria de moto. Està per confirmar, però en principi vindrà.
Uh-huh. Enguany tornarem a veure la motera més guapa, sí, el més
sí,
iaio...
Sí, sí, sí. El més iaio, el més iaio ens sap greu donar-li, ja.
Sí.
I em sap greu.
Sempre és el mateix o què?
L'any passat era el mateix, aquest any suposo que també. Aquest any no el farem. La motera més maca, la Harley més maca... Bueno, hi ha algun premi més.
Uh-huh. Quins premis seran els que donaran? Quin suport reben?
Bueno, l'Ajuntament col·labora amb els trofeixos. Després jo doncs vaig demanant a cases que conec, doncs bueno, un em dono un casco, l'altre em dono una jaqueta, l'altre em dono un joc de tornavisos, i bueno, jo tinc una empresa d'alimentació, doncs faig una panera motera per dir-li alguna cosa, doncs que dono iogurts, flams, i bueno, el que li toca marxa és supercontent.
Sí, no?
Aquest any com a novetat he posat doncs que bueno, que el certi el pes de la meva moto, li donaré una palatilla de pernil, un formatge i dues ampolles de vi. Que en tingui per un bon esmorzar, però ha de ser-te el pes de la meva moto.
No, no podem dir el model, no? Perquè la gent hi vagi calculant.
Millor que no, que s'ho mirin allà.
No. Què cal fer per participar en aquesta trobada?
Res. Allà els hi fem fer una fulla d'inscripció senzillament per allà en què ve enviar-los una carta a casa seva dient amb el programa de la trobada i res més.
Uh-huh.
Pagar el tiquet d'esmorzar i punt.
L'any passat hem de dir que es va superar les 230 motos.
Sí.
Enguany... Quina és la participació que més o menys n'esperen? Perquè això és una mica...
Sóc el primer que no ho sé. També depèn del temps. Si fa un bon temps ve més gent. Si veus que amenaça per ploure no et vindrà tanta gent.
Mm-hmm.
Però en principi les perspectives són molt bones.
De tota manera, sí que hi ha ben bé una bona colla, no? Que ja són assidus de les trobades.
Sí, sí, sí.
No? De quines poblacions hi venen?
Mira, ve molta gent de Montcada, ve molta gent de Castellà, ve gent d'Igualada, de Villafranca, de Sabadell... Vull dir, pensa que jo també en trobo un vell amb altres trobades, que me'ls trobo a Castellà, ho comentem, ho parlem, vull dir... Es coneixem bastant.
N'hi ha moltes associacions, entitats així d'aquest tipus com la vostra, per la comarca?
Algunes no gaires. És que fer una entitat de Harley Davidson és una miqueta complicat.
Com és que vostè se'n va embolicar en això?
Mira, jo vaig anar a un poble i érem 17 motos, ens van fer un esmorzar que va ser infame i vaig pensar, bueno, si ho fan així malament i va la gent, a Ripollet ho podem fer -ho millor. Vaig parlar amb l'Eulàlia Saló, em va dir endavant i a partir d'aquí doncs, va sortir la primera trobada, que va ser el 2004.
O sigui que l'entitat va néixer amb la trobada, ben
sí,
bé, era
sí.
Aquest l'objectiu.
Sí.
I suposo que satisfets.
Molt, molt. Ganes d'allà que arribi l'any que ve per fer coses noves, però bueno, esperem passar aquest, aviam com va.
Quants moteros formen aquesta entitat? Quants n'hi han?
Mira, en principi els que col·laborem podem ser 5 o 6.
Perquè la tradició motera, home, sembla que en els darrers 2 o 3 anys sí que se senten prou Harleys per aquí al poble, oi?
Home, aquí al poble anirem 3 o 4 i potser anirem 15 o 20. Això em costa de 4 anys. I que és una moto que ha impactat amb la gent i, doncs, i com més va, més n'hi ha.
Uh-huh. I quines altres trobades moteres hi participen?
Nosaltres anem, aviam, depèn de la feina que tinguis, on, el que hagis de fer, però vull dir, jo vaig a Castellà cada any, vaig a Montcada cada any, he anat aquí a Calafell, bueno, en fi, etcètera, etcètera, bastantes trobades.
Mm-hmm. Perquè el tema aquest de un motero de Harley, que ja sembla com més especial, sí. No és el mateix que una moto de les altres, no? Com de carretera, no sé com dividiu el tipus
és,
moto.
És molt diferent. O sigui, nosaltres portem una moto que és custom, que és una moto per passejar, que no has d'anar inclinat a sobre el dipòsit, és una moto que corre poc, per norma general pesa molt. Bueno, la nostra idea és anar tranquils per la carretera, i el soroll de la Harley és únic. Mm-hmm. És inconfundible.
En aquesta època de crisi...
Bueno,
es nota això de la moto?
Es nota tot arreu.
A tot arreu,
a tot arreu,
oi?
Sí.
Perquè això sí que sobta, no?, una mica, la gent que porta Harley no d'anar... O sigui, adapta la seva vida d'alguna manera a la moto o hi ha...
Mira, la Harley és una moto que no l'acostuma a fer servir el calater per anar a treballar. Hi ha molt poca gent que va amb una Harley a treballar. Vull dir que ja la té per treure el diumenge per un altre tipus de coses. No és com una moto de carretera. Vull dir, és una altra manera de veure les motos, una Harley. Almenys jo ho veig així.
Aquí la velocitat no importa, no?
No, per descomptat, ni fem cap carrera, no? És que són motos que corren molt poc, vull dir, jo la meva moto potser he anat amb ella com a màxim a 130 per hora, però el normal és anar a 90-100 i punt.
Uh-huh. Normalment el gust de la gent que té aquest tipus de motos és, no sé com li diran, tunear-la,
sí,
què li feu a les motos?
L'has de posar-la al teu gust.
Perquè de que la compres a com l'arribes a tenir, varia molt, no?
Molt, moltíssim. Jo la meva moto la vaig comprar i abans de treure la tenda ja li havia canviat quatre coses. Ara estic pensant en canviar-li quatre més. Vull dir que això és valgui l'expressió, com un fill tonto. Tot el dia estàs, ara canvio això, ara poso allà. És on t'enterres els calés.
No? Què li feu a les motos? Què és el que acostumeu a fer-li per això?
Mira, em vaig canviar els tubos d'escape, em vaig canviar les estriberes del darrere, em vaig canviar el manillar, em vaig posar dos focus al davant, en fi... He perdut la compte del que li he canviat i el que li queda per canviar encara, saps?
Uh-huh.
Però vull dir, és la meva moto. Està al gust que jo vull.
I el diumenge suposo que el veurem amb l'armilla aquella que porta,
per descomptat,
no?
Per descomptat. Jo tinc tot a punt.
A veure'l ja amb aquesta cita. Una cita que ja sembla marcada al calendari, no?, dels moters.
Sí, sí.
Perquè venen...
Per norma general és el penúltim diumenge, de maig.
Perquè de cites així importants com aquesta, així... Per aquí, la de Barcelona, potser...
Sí, aquest diumenge també en fan una al Fòrum a Barcelona.
Que a vegades el tema és que coincideixen, no?
La setmana que ve en fan una a Masquefa, que és tot el fi de setmana. També em sembla que fan la de Sabadell. Però, bueno, aquest diumenge coincidim amb una que fan al Fòrum de Barcelona.
I, clar, això també és un hàndicap, no?, de cara a la participació.
Sí, però, bueno, a mi em sembla que venen 200 motos i en tenim més que suficient.
Mhm. Doncs a nosaltres el que ens agradaria és que aprofités per convidar a tothom, qui tingui moto i qui no, suposo.
Sí, sí. Aviam, a tothom que tingui una moto custom, se'ls hi ha avisat per correu, se'ls hi ha dit a través de penyes. El que no té una moto custom i vol vindre, doncs també serà benvingut. Escolta, la volta la fem tots i ens ho passem la mar de bé. Tret d'això, està tot ja, el peix està tot vengut ja, vull dir, aquesta hora, vull dir, ara ja tinc les coses a punt, tot a punt, només esperar un bon dia, que ens ho passem la mar de bé, que no prengui mal ningú i punt.
La gent que vulgui participar, en principi no cal preinscriure's,
no,
sinó
no.
Que es presenten allà,
sí.
Hem de dir que és a 8:45, que han de ser-hi el parc de les Messites, com li diuen,
sí.
El parc Gasó Vargas, i el preu de l'activitat quin és?
Mira, el tiquet, que inclueix l'esmorzar, la cervesa o la Coca-Cola, el cafè i la coca són 12 euros.
Uh-huh.
A part, el que vulgui, una samarreta que va marcada amb la trobada, amb l'escut de Ripollet Motards, més un pin, val 7 euros. Després, si volen veure una
beguda
més,
record,
doncs
no?
Val un euro i ja està.
Uh-huh. Doncs ja ho saben, aquest diumenge qui no tingui moto doncs s'haurà de conformar com jo, d'anar a veure-les i ja està, però té una cita en aquesta important trobada, la 600 allà de Harley Custom Ripollet 2009. Antoni Balló, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Bona tarda.
Esteu escoltant Info.
I fins aquí l'info d'avui divendres 22 de maig. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema country Blame It On Your Heart, interpretat per Deborah Allen amb motiu de la 6a trobada de Harleys d'aquest cap de setmana. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.